y se ve que no van hasta segunda orden. O sea, no sabemos si irán durante el día o no irán.
Y buscamos, pues eso, un medio alternativo y no nos han explicado, genial.
Però es veu que per anar amb autobús has de fer virgueries, no? Vull dir que el que farem serà, bueno, anul·lar i intentar resituar la visita.
Continua la suspensió del servei de rodalies regionals i mitja distància a tot Catalunya. Després de la reunió d'aquest matí del CECAT, on s'han avaluat l'estat de les vies, s'ha decidit continuar sense circulació de trens i no hi ha previsió de quan es podrà reprendre. A l'Hospitalet, el metro, els ferrocarrils i els autobusos interurbans han estat la principal alternativa per als passatgers afectats per aquesta suspensió del servei. Bona tarda. La circulació es manté suspesa després, recordem, dels accidents ferroviaris que van tenir lloc ahir, un d'ells amb una víctima mortal i desenes de ferits. De seguida en parlem, abans però fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospital de Bellvitge ha estat el centre amb més trasplantaments renals, amb més de 200 intervencions, de les quals gairebé un 25% han estat possible gràcies a donants vius, la xifra més alta a l'Estat. Tot i aquestes bones dades, preocupa el creixement de les negatives familiars a la donació d'òrgans.
Estamos muy contentos por los resultados, pero realmente esto nos ha significado un esfuerzo bastante mayor que los años anteriores, porque bueno, venimos de una situación de una alta tasa de negativas familiares a la donación.
L'Hospitalet estrena una nova temporada d'Arts en Viu amb una programació pensada per tots els públics i amb atenció especial als espectacles familiars, la mirada femenina i l'obertura a l'espai públic. La temporada s'iniciarà amb una versió del Mago de Oz. Serà aquest dissabte 24 de gener a l'Auditori Barrades. A més, enguany l'Hospitalet serà l'escenari de l'espectacle inaugural de dansa metropolitana. I en esports ens centrarem en el Club Tenis Taula L'Hospitalet, que ara mateix és el segon classificat del grup tercer de Primera Nacional Femenina, uns resultats que posen sobre la taula les opcions del conjunt de Carmen Miranda per ascendir de categoria.
Esto es lo que pensamos cada día, trabajamos para subir de fase y sobre todo que entendemos que hay partidos que serán más difíciles que otros, pero el objetivo se va a lograr y eso es lo que estamos trabajando.
Continua la suspensió del servei de rodalies regionals i mitja distància a tot Catalunya. Després de la reunió d'aquest matí del CECAT, on s'han avaluat l'estat de les vies, s'ha decidit continuar sense circulació de trens i tampoc hi ha previsió de quan es podrà reprendre. L'aturada del servei es va decretar ahir al vespre, mentre Adif verifica la seguretat de tota la infraestructura després del temporal Harry i de l'accident de Gelida, que ha causat una mort i diversos ferits, alguns d'ells de gravetat. També va descarrilar un comboi de la R1 i el CECAT tornarà a reunir-se a 4:45 d'aquesta tarda per avaluar-ne de nou la situació.
Hem demanat tant a Renfe com a Adif que no s'escatimin esforços i que es redoblin tots els mecanismes, tots els recursos humans i materials per tal de, com dic, assegurar la seguretat del sistema en el seu conjunt i que la represa del servei pugui ser l'abans possible.
A mig matí, l'estació de Renfe de Rambla Just Oliveras estava totalment buida. Els panells informatius i la megafonia informaven que no hi havia circulació de trens. A la porta, el personal de l'estació ajudava els passatgers a buscar alternatives pel seu viatge. Molts dels que s'apropaven ja sabien que no hi havia trens, però volien informar-se sobre quan es reprendria el servei. A d'altres, la notícia els ha agafat per sorpresa. El metro, els ferrocarrils i els busos interurbans han estat la principal alternativa pels hospitalencs.
Venimos del Prat de Llobregat, éramos conscientes de que Renfe no estaba por el accidente que hubo anoche y buscábamos, pues eso, un medio alternativo y no nos han explicado, genial.
Y se ve que no van, hasta segunda orden. O sea, no sabemos si irán durante el día o no irán.
Que he venido a tomar la línea para Mataró, me iba a sacar mi NIE y ahora tengo que irme a Cataluña, que me han dado la información. Pero ahora necesito volverme a trasladar y veo que tampoco funciona el tren y me voy a la opción que ellos me han dado de coger el metro y luego el autobús.
D'altres usuaris, perquè el viatge no era imprescindible, han decidit ajornar el seu trajecte per un altre dia.
Avui teníem una visita a una residència de gent gran a Vilanova i la Geltrú. I visc aquí al costat, dic, ens apropem i sabem si hi ha un altre mitjà. Però es veu que per anar amb autobús has de fer virgueries, no? Vull dir que el que farem serà anul·lar i intentar resituar la visita.
Però ens han informat molt bé i ens han dit inclús on podíem agafar millor l'autobús. Vull dir que estava molt bé, però t'agafa una mica d'impressió a veure així la policia i tot aquí parada, però bueno.
El personal de l'estació ha informat als viatgers que ho necessitaven que podien obtenir un justificant de la incidència a través del web de Renfe.
L'Ajuntament també ha convocat un minut de silenci aquest migdia per les víctimes mortals que ha ocasionat el temporal d'ahir dimarts, com són el maquinista en pràctiques que va perdre la vida a l'accident de tren a Gelida i el veí de la localitat de Fontanilles, al Baix Empordà, arrossegat per l'aigua dins del seu vehicle al Palau Sató. Una mostra de dol on han estat presents tots els grups municipals i personal de l'Ajuntament. La Generalitat també ha convocat aquesta mostra de dol. L'Hospital de Bellvitge consolida el seu lideratge en trasplantaments a l'Estat i en el cas dels cardíacs a Catalunya. Tot i aquestes bones dades, preocupa el creixement de les negatives familiars a la donació d'òrgans.
L'Hospital de Bellvitge ha estat el centre amb més trasplantaments renals, amb més de 200 intervencions, de les quals gairebé un 25% han estat possibles gràcies a donants vius, la xifra més alta a l'Estat. Pel que fa al trasplantament cardíac, l'hospital ha assolit un nou rècord històric amb 31 operacions, gairebé la meitat de totes les fetes a Catalunya. L'activitat hepàtica també ha crescut, amb 57 trasplantaments de fetge, 4 més que l'any anterior. Unes molt bones xifres que s'expliquen per la generositat dels donants i la implicació dels professionals de l'Hospital de Bellvitge.
Tenemos un equipo de coordinación de trasplante que es muy bueno, que estamos muy dedicados y muy enfocados a tratar de que todas las personas que quieren ser donantes lo puedan conseguir y sobre todo todo el esfuerzo que hacen pues todos los profesionales implicados en el proceso, tanto de donación como de trasplante, porque no solamente es el acto quirúrgico, sino es todo lo que viene antes, todo el acto y luego todo lo que sigue pues en el seguimiento post trasplante, porque no solamente son los números, sino también la calidad de los trasplantes que hacemos, que es bastante buena.
Un fet que preocupa és el descens de les donacions d'òrgans degut a les negatives familiars en el moment decisiu. Raons culturals i religioses s'imposen a la realitat que un donant pot arribar a salvar fins a 8 vides.
Estamos muy contentos por los resultados, pero realmente esto nos ha significado un esfuerzo bastante mayor que los años anteriores, porque bueno, venimos de una situación de una alta tasa de negativas familiares a la donación, así que para llegar a los números que tenemos, pues bueno, el esfuerzo ha sido mucho mayor que otros años.
Els bons resultats de l'Hospital de Bellvitge han contribuït de manera significativa als més de 1.300 trasplantaments realitzats a Catalunya l'any passat, una de les taxes més elevades del món, amb 167 trasplantaments per milió d'habitants.
L'obra que va provocar una fuita de gas a mitjans d'octubre al barri de Santa Eulàlia tenia totes les llicències en vigor, segons l'Ajuntament de l'Hospitalet, tot i que per fer la perforació concreta que va provocar aquesta fuita no es va demanar permís. Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa denuncia per la seva banda manca de diligència de l'Ajuntament que va permetre que es desenvolupés aquesta acció. El consistori ha obert un expedient disciplinari per dirimir les responsabilitats.
Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa demana a l'Ajuntament que aclareixi per què es van executar treballs a la via pública sense el permís municipal. Aquesta actuació concreta va provocar una fuita de gas el passat 15 d'octubre al carrer Natzaret amb Blas Fernández Lirola, al barri de Santa Eulàlia, quan els operaris van foradar accidentalment una canonada de gas. A més, la fuita de gas va produir una deflagració al restaurant Casa Varela. El portaveu republicà, Jaume Graells, en roda de premsa, ha subratllat la gravetat de la situació un cop s'ha confirmat que l'actuació no comptava amb el permís municipal.
Varen fer una pregunta per escrit al govern i ens han respost i finalment allà ens reconeixen que aquestes actuacions a la via pública no tenien llicència d'obres i que ara estan fent els estudis necessaris per veure si es depuren les responsabilitats. L'Ajuntament no està inspeccionant correctament i deixa fer aquests especuladors que estan construint hotels, que van a tota pastilla i no els importa res. Fins i tot han posat en risc la vida de la gent.
Des del govern municipal, el tinent d'alcaldia de Qualitat Urbana, David Gómez, ha admès que aquesta actuació concreta no comptava amb permisos, però que les obres, que van començar el primer trimestre del 2025, sí que tenien les llicències i mesures de seguretat en vigor.
En una actuació que hicieron ellos, recomendados por el ACA, pero que la hicieron sin permiso municipal, porque la hicieron fuera de su ámbito de obra en el espacio público, pulsaron en un tubo de gas y se produjo pues el accidente. Los vecinos pueden estar tranquilos de que nosotros estamos encima de todas las obras, pero si encima ha sucedido algo, pues estamos todavía más encima.
Les obres s'han reprès un cop solucionades les problemàtiques que van provocar la fuita de gas i l'Ajuntament ha iniciat un expedient disciplinari per dirimir les responsabilitats. Des d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa demanen més intervenció i portaran la qüestió al ple municipal d'aquest mes de gener.
El govern de la Generalitat ha acordat amb Esquerra i Comuns augmentar la taxa turística a partir del mes d'abril. Les tarifes es doblaran a la Barcelona ciutat aquest any i a la resta de Catalunya l'increment serà progressiu i la taxa no es duplicarà fins al 2027. Pel que fa a l'Hospitalet, des de l'equip de govern asseguren que la voluntat és augmentar-la al màxim possible i revertir el que es recapti en els serveis de la ciutat.
El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat un acord per augmentar la taxa turística a Catalunya que suposarà un increment en el preu dels impostos que paguen els visitants per dormir en hotels, pensions o apartaments turístics. Es vol aprovar per llei al Parlament al febrer perquè s'apliqui ja a l'abril, és a dir, per Setmana Santa. A més, els ajuntaments podran aprovar un recàrrec amb un màxim de 4 euros com el que fins ara només tenia autoritzat Barcelona. Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet asseguren que estan esperant l'aprovació definitiva d'aquest acord per incrementar la taxa turística. La voluntat des del consistori és augmentar-la al màxim possible per recaptar més diners que aniran destinats, segons han dit, als diferents serveis que necessita la ciutat.
Porque hemos de entender que ese suplemento que se haría sobre la tasa turística han de ser recursos que han de venir directamente a la ciudad para atender los servicios para los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet. Tener una oferta turística también, aparte de generar actividad económica, también conlleva pues, tener que destinar recursos en el mantenimiento del espacio público, en el tema de la limpieza y en el tema de la seguridad. Y estos recursos, obviamente, a nosotros también nos han de ayudar pues, a poderlos destinar en el entorno de los hoteles, pero no solo en el entorno de los hoteles, sino en el conjunto de la ciudad.
José Antonio Alcaide ha assegurat que el sector hoteler genera ocupació, activitat econòmica i ingressos a la ciutat, però que actualment és moment de prioritzar la disposició d'espais a l'Hospitalet per a la construcció d'habitatges.
Consideramos que es un momento oportuno para evaluar a partir de este momento en qué condiciones puede o no instalarse un hotel más en la ciudad de Hospitalet. Entendiendo de que para nosotros, en este momento, es decir, hay una oferta que consideramos muy aceptable, pero que hemos de priorizar la disposición de espacios para el tema de la vivienda.
La nova taxa turística es duplicarà un cop s'aprovi la llei. L'increment augmentarà un 100% aquesta legislatura, però el desplegament no es farà finalment en un sol any, sinó en dos.
Les obres del Hall Zero de Fira Gran Via avancen al ritme previst, segons l'arquitecte encarregat del projecte, Fermín Vázquez. Els treballs que van començar el 2023 han de finalitzar aquest mateix any perquè el nou pavelló estigui en funcionament el 2027. Recordem que aquest nou recinte permetrà assolir 300.000 metres quadrats d'espai firal, fet que farà que Fira Gran Via guanyi capacitat de competència en el mercat internacional de fires i congressos, atraient a nous salons o acollint també diversos certàmens simultanis. El projecte també preveu un edifici d'oficines de 24.000 metres quadrats.
Es un equipamiento único y magnífico que ayuda a consolidar, digamos, no solamente la oferta ferial de Barcelona y Hospitalet, que va a ser puntera, sino también de todo el entorno urbano de la Plaza de Europa. Bueno, pues va muy bien, el proyecto pues va muy bien, es un proyecto muy ambicioso, realmente muy ambicioso, con unos plazos muy, muy rigurosos y difíciles, pero va muy bien. Tengo que decir que va avanzando según lo previsto.
I recordem que l'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet organitza demà una campanya de donacions. La unitat mòbil s'instal·larà a la plaça Francesc Macià de Santa Eulàlia i les donacions es podran fer des de les 5 de la tarda i fins a les 9 de la nit. Recordem que les condicions bàsiques per poder donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no estar embarassada. L'Hospitalet estrena una nova temporada d'Arts en Viu amb una programació pensada per tots els públics i amb atenció especial a espectacles familiars, la mirada femenina i l'obertura a l'espai públic. Un dels plats forts de la programació serà l'espectacle inaugural de dansa metropolitana.
L'Hospitalet estrena temporada d'Arts escèniques, una nova programació que s'ha adaptat al tancament temporal del Teatre Joventut, on ja han començat les obres de reforma integral. Per això s'han potenciat els espectacles a l'espai públic, amb una oferta descentralitzada que posa l'accent en el públic familiar i en les propostes amb mirada femenina. La nova programació d'Arts en Viu es presentarà als jardins de Pablo Picasso amb l'espectacle Suma, un diàleg entre percussió, dansa, veu, moviment i poesia que vol combatre els discursos d'odi i l'individualisme. Un dels plats forts que tornarà a omplir els carrers de coreografies serà el Festival Dansa Metropolitana.
Enguany som la ciutat que acull l'espectacle inaugural del festival. Destaca molt d'aquest espectacle que la direcció artística és de Hansel Cereza, que és una persona molt reconeguda en el món de la dansa, i que en aquest cas no serà només un espectacle professional, sinó que també comptarà amb la col·laboració d'escoles de dansa de la ciutat i associacions de dones, perquè el contingut de l'espectacle va sobre una mica la transmutació del rol de la dona al llarg de la seva vida.
Els espectacles a l'aire lliure seguiran en diversos parcs, places i altres espais de la ciutat. Entre les propostes familiars destaquen Història d'un lladre, amb música en viu i teatre, i L'animal més perillós del món, una reflexió còmica sobre la identitat. Pel que fa a l'Auditori Barrades, la programació arrenca aquest dissabte amb un espectacle de titelles del Mago de Oz. Seguiran altres muntatges familiars com La idea brillant o Soc salvatge, que explica l'aventura d'una nena criada per un goril·la. També tornarà el cicle Dona Veu, amb diferents propostes en clau feminista.
El cicle Dona Veu fa la seva quarta edició aquest any i porta noms importants internacionals, aquest cop com Flor de Lava, que és un grup coral colombià que parla molt sobre els ancestres, sobre el sentir de les dones contemporànies, i destaca també una proposta que li hem fet a la Sari Vivant perquè faci un monòleg en col·laboració amb el còmic local Raül Alcaraz. Llavors, entre els dos parlaran doncs de diferents aspectes de les dones.
En l'oferta musical destaca el Festival Barnasants de Cançó d'Autor, que portarà veus com La Maria o Sombra a l'Or.
L'Ateneu de Cultura Popular ha acollit la presentació del llibre Filantrocapitalisme, de l'autora hospitalenca i doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, Emília Oliver. L'acte ha comptat també amb la presència del president d'Òmnium, Xavier Antich.
La filantropia s'ha convertit en una forma de generar benefici i que les obres benèfiques siguin inversions rendibles al mercat. Així ho exposa l'autora hospitalenca Emília Oliver en el seu llibre Filantrocapitalisme, el mercat de la caritat, presentat a l'Ateneu de Cultura Popular. L'acte, amb la participació del president d'Òmnium, Xavier Antich, ha repassat aquest fenomen que s'ha disparat des d'inicis de segle.
Totes aquestes grans corporacions i empreses multinacionals han descobert que utilitzar la filantropia i les fundacions filantròpiques que estan sempre acompanyant aquestes corporacions que ells presideixen, com aquestes fundacions filantròpiques serveixen per continuar i estendre el negoci que jo anomeno el negoci de la caritat. Això té múltiples facetes, per exemple, fent que les donacions es vinguin inversions, aconseguint que aquestes inversions cotitzin en el mercat de la caritat, per dir-ho així.
Oliver, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, desgrana l'obra que entreguen les grans corporacions d'aquest mercat de la caritat.
el benefici simbòlic a l'hora de blanquejar la seva imatge, o el benefici fiscal a l'hora de les desgravacions d'impostos, o, per exemple, el que s'anomena actualment la cogovernança, que seria un benefici de tipus polític, que aconsegueixen que intervenir en les polítiques socials, educatives, sanitàries dels estats mitjançant les seves fundacions i les seves donacions.
Una de les amenaces del filantrocapitalisme, segons Soliver, és com l'Estat externalitza els serveis socials mitjançant fundacions d'empreses privades.
Substituir tots els serveis socials que l'Estat del Benestar encara ens dona i ens proporciona en tot el tercer sector, sanitat, educació, dependència, immigració, suport a les dones, etc., en tots aquests àmbits que formarien els serveis socials i el tercer sector, la intenció no confessada de totes aquestes fundacions filantròpiques seria substituir aquest Estat del Benestar, que fos que deixi de ser l'Estat qui proporcioni aquests serveis en forma de drets socials, per ser elles les que proporcionin aquests serveis a nivell privat i com a prestacions retribuïdes, evidentment.
Davant aquesta perversió de la caritat, l'autora demana més impostos i menys donacions.
El Club Tenis Taula a l'Hospitalet és ara mateix segon classificat del grup tercer de Primera Nacional Femenina de Tenis Taula i té opcions clares per pujar de categoria. És el gran objectiu del conjunt de Carmen Miranda.
La temporada passada, el Club Tenis Taula a l'Hospitalet es va quedar a les portes de l'ascens a Divisió d'Honor Femenina. Després d'una fase regular perfecta, en la qual no va encaixar cap derrota, un únic partit perdut a la fase d'ascens va deixar l'equip sense premi. Ara toca tornar-ho a intentar, i de moment les coses van de meravella. L'equip de Carmen Miranda està a la zona de promoció, amb un balanç de 9-1, i tot sembla indicar que tornaran a lluitar per l'ascens. Aquest és el gran objectiu de totes les integrants de l'equip.
Esto es lo que pensamos cada día, trabajamos para subir de fase, y sobre todo que entendemos que hay partidos que serán más difíciles que otros, pero el objetivo se va a lograr y eso es lo que estamos trabajando. Pensamos que trabajar no solo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental. Ahora mismo la fase es mucha estrategia y estar mentalmente preparadas para lograr ese objetivo.
La plantilla també té el convenciment de poder lluitar per l'ascens. L'equip el componen esportistes molt joves amb jugadores més experimentades, com Alba Prades. Totes tenen clar que l'any vinent volen competir a Divisió d'Honor.
El nostre objectiu seria ascendir a Divisió d'Honor i anem per bon camí. Cada una concentrada en com servir la tècnica, mentalment estar fortes i sempre apoyar a l'equip en les bandes, sempre dir les coses bones, coses positives i així ens apoyamos totes.
La Primera Nacional Femenina no juga jornades setmanalment, sinó que cada poc temps es fan concentracions en les quals es juguen diversos enfrontaments. Així, els pròxims partits del Club Tenis Taula a l'Hospitalet seran el cap de setmana del 31 de gener i 1 de febrer, a una concentració a les Illes Canàries, ajornada en el seu dia per les condicions climatològiques. L'equip de Carmen Miranda disputarà 5 enfrontaments.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Avancem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Continua la suspensió del servei de rodalies regionals i mitja distància a tot Catalunya. Després de la reunió d'aquest matí del CECAT, on s'han avaluat l'estat de les vies, s'ha decidit continuar sense circulació de trens i no hi ha previsió de quan es podrà reprendre. A l'Hospitalet, el metro, els ferrocarrils i els autobusos interurbans són les principals alternatives per als passatgers afectats per aquesta suspensió del servei. L'Hospital de Bellvitge ha estat el centre amb més trasplantaments renals, amb més de 200 intervencions, de les quals gairebé un 25% han estat possible gràcies a donants vius, la xifra més alta a l'Estat. Tot i aquestes bones dades, preocupa el creixement de les negatives familiars a la donació d'òrgans. L'Hospitalet estrena una nova temporada d'Arts en Viu amb una programació pensada per tots els públics i amb atenció especial als espectacles familiars, la mirada femenina i l'obertura a l'espai públic. La temporada s'iniciarà amb una versió del Mago de Oz. Serà aquest dissabte 24 de gener al Barrades. A més, enguany l'Hospitalet serà també l'escenari de l'espectacle inaugural de dansa metropolitana. I això és tot. Per més informació podem consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.